Camins.
Bé, Camins, bueno, amb una mica de retard, més que Camins, traiem-nos les caretes, comença Fogons. Se'ns ha dit que hem de completar de manera desacomplexada la nostra transició cap a un programa de cuina, i vinga, per què no? Aquí us cuinem cada dia una macedònia amb tocs picants, amena, amb molt de sabor i cada dia diferent. Els ingredients? Afecte, molt d'afecte. Unes gotes de bogeria i vermut, sobretot a les torrijes, això que no falti. La cuina catalana, que és com la ràdio, o la ràdio com la cuina catalana, ben preparada, senta de meravella. I bona cuina! Bona vesprada. Bona vesprada d'aquest dilluns 31 d'octubre del 2022. Dia de pont per a molts. El Pol Marçà aquest matí només feia que repetir-lo. Bueno, que estigueu de pont, doncs enhorabona. Nosaltres no. Nosaltres estem aquí fent ràdio. I encantats també de la vida, eh? Bueno, més o menys. Dia 1 després de Jordi Cerdà i Toni Picó, que ens varen farcir d'opinions d'estudi divendres en el nostre Totum Revolutum, i dia 1 després d'una estona de ràdio vibrant en què un cop més les torrijes van ser protagonistes del Fogons, el nou Camins, o no sé, no ho entenc massa bé. De la mà del Magiró, que va executar la recepta de Pol Marçà i ens va portar la seva versió de les torradetes de Santa Teresa, banyades, banyadíssimes amb vermut. Un mos perillós no apte per fetges sensibles. De debò, gran divendres dels que ens agraden aquí al Fogons, al Camins. Si voleu recuperar els nostres divendres, us el recomano moltíssim, el darrer, i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, d'Instagram, CaminsEstel, i no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, que va molt bé per aquella estona morta que no saps què fer, doncs pots recuperar continguts de Radio Estel. I tenim una web, radioestel.cat. Tenim un Xavi Aguilar, aguilarforever.cat. Avui tenim per endavant un dilluns particular, parlarem d'esports amb Jacinto Elá, el nostre analista de capçalera, sobre el Barça, sobre el moment de l'equip de Xavi Hernández. Connectarem amb Girona, amb Arnau Madrià, periodista de l'Esportiu, perquè ahir el Girona va fer la campanada al Bernabéu i volem saber què es respira per la capital gironina. I tindrem a la Carla Buigas, que va estar a Mestalla, molt, molt mesurada, els vídeos que ens van arribar eren tots molt, molt tranquils, molt senzills. Després us ho explica en directe. I a la part final del programa, Halloween versus Castanyada. Parlarem d'aquesta tradició i de les noves tendències amb Joan Pallarès, historiador, i amb Marc Albella, que és l'impulsor d'Ànimes, una iniciativa de Vinaròs, de les terres de Vinaròs, on barregen totes dues tradicions i modernitat. Aquestes són les cosetes que us hem preparat. No obrim micros per rebre la vostra recepta de torrijes. Parlarem d'esports. D'esports? Pol, ja ho pots desconnectar perquè sé que no t'interessa. La ràdio nocturna, molt nocturna, des d'ara i fins les 9. És dilluns, és divendres, no ho sabem. Només sabem que aquí estem, amigos, per fer Camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tot i que sembli un divendres, és dilluns, i aquí estem per portar endavant un cop més la nostra vocació esportiva.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
A les 8, gairebé sempre. Si no s'allarga la missa, a les 8, si no una mica més tard. Enguany el Girona ha tornat a fer de les seves al Bernabéu i per les fires de Sant Narcís, que encara encaixa tot molt més. Estuani de nou va ser el gran protagonista dels catalans amb un gol que ahir va suposar l'empat contra el Real Madrid. El resultat d'aquest diumenge suposa un doble motiu de celebració per a Mitchell, el seu entrenador, ja que va coincidir a més amb el seu aniversari. O sigui, empat al Bernabéu, aniversari de l'entrenador, Sant Narcís, és que encaixa tot. Per parlar-nos una mica de com va anar el partit, aquest esclat de joia per Girona, parlem ara uns minuts amb Arnau Madrià, periodista de l'Esportiu que segueix l'actualitat de l'equip gironí. Arnau, bona vesprada. Ah, Jacinto, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Espera, que ara hem tingut un creuament de cables, per tant, amb tu no parlarem del Girona. Parlarem del Barça i de l'Espanyol, si et sembla bé, val? Jacinto, com estàs? Ah,
molt bé, Rosana, fregant la perfecció. Com
fregant. Escolta, això és molt optimista, ens has de passar la teva fórmula. Perquè,
bueno,
clar...
És que optimista és realista, no t'enganyo.
Oh, pues això, ara estava dient que això és prou complicat, ser optimista i realista a la vegada. Escolta, si vols, parlem una mica de l'Espanyol, perquè divendres va ser el partit de l'Espanyol,
sí.
I mica en mica s'omple la pica, com es diu en la nostra idioma. És que l'Espanyol està fent, doncs, passes, no? Ahir va treure un empat de Somos molt important. Es va veure les cares amb el Mallorca són molts i ni els uns ni els altres van ser, bueno, van fer un gran partit, no va ser un gran partit, i al final va haver inclús una mica de polèmica amb alguna decisió arbitral. En aquest cas van quedar 1-1 i ja et dic, com amb una mica de polèmica. Com veus l'Espanyol, Jacinto? Què tal el partit de Son Moix i la trajectòria en general?
El vaig veure per estones perquè recent començava el pont i no volia començar de mala llet. I quan vaig veure que ja anaven perdent, doncs anava canviant.
Vaja.
L'Espanyol el veig en la mateixa sintonia que porta en els últims partits. No és fatal, però no dona una sensació de seguretat d'acabar els partits guanyant. Aquest és el problema, que arriba un punt del partit que l'Espanyol no convenç a ningú. I això és complicat per mantenir-se a primera divisió.
Evidentment, sí, és un equip espanyol de brega, de lluita, d'anar traient els punts. De fet, va ser un empat in extremis, perquè el VAR va tornar, el VAR, el videoarbitratge, va tornar a guanyar el protagonisme i aquesta vegada va ser l'equip de Javier Aguirre qui doncs, va patir una mica el videoarbitratge perquè el conjunt balear es va trobar amb un possible penal d'Olivan sobre Àngel que el col·legiat no va assenyalar. És una acció que podria haver estat decisiva per al partit ja que el marcador estava en taules i en els darrers minuts del match. Penalti, Jacinto, aquest que no es va assenyalar per tu?
Per mi era penal, però bueno, a mi la sensació que em va donar l'Espanyol va ser dolenta per això, perquè van tenir la sort del penal i la sort del gol de Churro que també de Lazo. Llavors, quan treus un punt d'aquesta manera, dius, sempre això no pot passar, però jo crec que el penal era claríssim, però bueno, per una vegada no és en contra nostra i ens beneficien amb una errada. Bueno, i pot passar.
Clar que pot passar. Què necessita l'Espanyol per anar creixent, Jacinto, per tu?
Ah, no tinc ni idea i ni intento esforçar-me per trobar solucions perquè encara que les trobi, ningú les posarà en marxa. Llavors, no gasto energia en això. Ara entres perquè sempre estic tan bé, perquè no em fico en merdes que no em toquen.
Molt bé, aquesta és la fórmula, eh? Analitzar, però tampoc buscar massa raons. Escolta, un altre moment complicat, curiós, aquesta jornada, ho dèiem ara mentre feia la introducció per parlar del Girona, és que hem tingut aquest penal també del videoarbitratge en Madrid, no sé si l'has vist, és aquesta jugada que li rebota una mà, les mans sempre són polèmiques, li rebota la pilota a la mà a un jugador del Madrid, en aquest cas a Asensio, i bueno, assenyala penal perquè és prou clar, les imatges ho posen prou clar, però en aquest cas a mi el que em crida l'atenció, i m'agradaria conèixer la teva opinió, és el tema de que Carlo Ancelotti, l'entrenador del Madrid, ha explotat contra els àrbitres, ha dit que s'han inventat el penal, que no havia tocat la pilota en la mà, que és tot molt estrany. Tu, què n'opines d'aquestes declaracions i d'aquesta tendència tan clara doncs, a queixar-se dels àrbitres en general? Perquè ho fa tothom, al final, eh?
Sí, Ancelotti deia que no parlava dels àrbitres i en aquesta ocasió ho ha fet. Tindrà els seus motius, les seves raons, però jo crec que ho ha d'acceptar perquè quan es beneficien a ells no diu res, bueno, sí diu que no para dels àrbitres, pot tenir el seu punt de vista, però el seu punt de vista no és millor que de qualsevol altra persona, sigui professional o no, perquè tothom veu la imatge, alguns diuen que és penal, altres no. La seva opinió és la seva opinió, té més repercussió, però potser no té raó. I que ho digui, jo crec que ha perdut una ocasió de no fer llenya de l'arbre caigut, però el Madrid i el Barça no estan perquè s'ha fet aquestes coses, la veritat.
Parlem un segon només, una qüestió que et vull, dos qüestions que vull treure del partit del Barça a Mestalla, perquè sí. La veritat és que el Barça està en un moment molt complicat després de l'eliminació de la Champions, també d'un joc que és molt caòtic moltes vegades, un mal joc de l'equip dels de Xavi, però hi ha un jugador que està destacant, no sé si t'has fixat en Valde, en Alejandro Valde, lateral esquerre. Com em valoraries? Perquè sembla que vagi a una altra velocitat, com que la resta de l'equip juga d'una manera i Valde està en un moment excel·lent.
Com valoraria les actuacions de Valde?
Sí.
Jo ho dic en dues paraules. No, tres.
Tres, vale.
No, quatre. Més vale. Són Manchester City.
Manchester City?
Té el perfil per jugar
Ah,
Manchester City,
efectivament.
forma que està jugant. Ojo, ojo, és una cosa que dic jo, però està jugant a un nivell i amb un dinamisme que és característic dels equips de Guardiola. I està fent molt bé al Barça. El Barça imagino que li renovaran i el blindaran. Però és una sorpresa, grata sorpresa per qualsevol aficionat al futbol, sí, veure un jugador tan dinàmic que s'adapta al lateral dret, a l'esquerrà, i rendeix d'aquesta manera. A més, està millorant molt la faceta defensiva. Llavors, és una bona notícia pels culers.
La veritat és que sí. Com a mínim tenim aquesta alegria que al lateral esquerre, als laterals...
Teniu segons, és que només ha sigut la Champions. La resta, el lliga és perfecta. Jo no sé, pot ser perquè jo sóc de l'Espanyol i tinc altres preocupacions, però sí, Barça, la lliga va segon a un punt del Madrid.
Sí,
llavors,
sí,
no està tan malament, és la Champions.
Però tu ja saps, Jacinto, que nosaltres els culers som experts en queixar-nos una mica, també. Però tens raó.
Més que els culers catalans en general som així.
També, també podem afegir aquí la... Com riu el Jacinto. Escolta, una cosa, ja per acabar. No sé si et vas fixar o t'ha arribat. El problema que va tenir Gerard Piqué a l'hora de saltar al terreny de joc quan es va lesionar Koundé, el central blaugrana no podia desfer un nus d'una de les seves botes i va necessitar l'ajuda de Sergio Busquets. Una escena prou entre còmica i trista, no sé com qualificar-la, perquè estaven allà els dos intentant deslligar els cordons de les sabates. Tu com valores que no estigui preparat completament? Perquè s'està criticant al Piqué en aquest cas també per això.
No hi ha cap crítica respecte a aquesta acció. Qualsevol persona que hagi portat bambes, botes, qualsevol sabata amb cordons, sap que te pot passar. I no podia fer-ho, i li va ajudar el seu company. No ha d'estar preparat amb tota la roba preparada per entrar sense escalfar. Normalment, quan entres, escalfes. Quan escalfa ja t'estàs preparant. En aquesta ocasió va ser d'urgència. I no és que tingués les botes desatades, no, les tenia massa ben apretades. I ja està, és una anècdota curiosa que no dona per més.
Jacinto Vela, el nostre analista futbolístic de capçalera, un plaer xerrar amb tu en aquesta nit de Castanyada. Passa bona nit, Jacinto, gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment, una abraçada.
Abraçada per tu, nosaltres que fem una pausa i encara una mica més d'esports al camins.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de l'Òria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. El Garraf. 96.8. Camins.
El presentador porta un mes parlant amb la història de les Torrijas. I ara Pere Juventí les entrarà a l'estudi.
Què dius?
Espectacular. Amb Rafa Sanahuja.
No estan bones. No estan gens bones.
T'has passat amb el vermut.
I altres persones que expliquen coses.
Bé, Gairebé dos minuts que passen de dos quarts de nou d'aquest dilluns de Castanyada. Això és Camins, estem en directe a Ràdio Estel. Us ho deia abans, enguany el Girona ha tornat a fer de les seves al Bernabéu i a més per les fires de Sant Narcís. Per parlar-nos una mica de com ha anat el partit, aquest esclat de joia per Girona, parlem ara uns minuts amb Arnau Madrià, que és periodista de l'Esportiu i que segueix l'actualitat de l'equip gironí. Arnau, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona nit.
Bueno, i moltes gràcies per estar amb nosaltres. Arnau, alegria gran ahir, o què?
Molta, molta alegria, No només pel futbol que comentàveu ara, també va coincidir amb el partit de bàsquet, que va guanyar el bàsquet Girona, la primera victòria de la història a Fontejau a l'ACB, per tant, molt contents.
Bueno, clar, és que imagina, ara em dius lo del bàsquet, que tens tota la raó. Després, ahir era l'aniversari de Mitchell, el vostre entrenador. A més, Sant Narcís, empatant al Bernabéu. Jo no sé com la gent avui, no sé, no ha sortit en massa a fer una rua per Girona.
Mira, jo ara mateix, per comentant això que comentes últim, estic a Girona, he fet una volta, ara estic en una zona que pugui parlar correctament,
sí.
Hi ha molta, molta gent i molts de nens, sobretot amb les samarretes del Girona. Això, últimament, els últims anys s'està veient moltíssim i, evidentment, després d'empatar al Bernabéu, encara s'està veient més gent amb samarretes de vermelles i blanques.
Fantàstica, hi ha una simbiosi aquí, ciutat-equip, que és fantàstica. Jo vaig veure el partit ahir, em vaig dedicar a veure'l, jo sempre miro el Madrid quan puc, amb la il·lusió de que, perquè jo sóc culer, amb la il·lusió de que qui estigui jugant contra el Madrid doncs faci alguna cosa, no? Normalment no en fan mai res, però en aquest cas el Girona ens va donar l'alegria. I veritablement l'equip de Mitchell, el vostre equip, va estar molt ben plantat sobre el camp, o sigui, jo vaig veure un equip amb cara i ulls, amb molta personalitat.
Correcte, aquest Girona l'hem vist en molts escenaris, el Villamarín contra el Betis, el Civitas, i mai havia aconseguit puntuar. Ahir els de Mitchell van poder fer un pas més, van fer aquest puntet, que es pot dir un puntàs, com vam titular l'Esportiu en portada, i jo crec que tot ve per la idea, la concepció d'idea que té aquest equip, que no vol deixar mai de perdre aquesta essència de joc, de sortir des del darrere, no?, amb les inèrcies aquestes d'atac, i ell va sortir cara. Ahir el Bernabéu va tenir moltes accions, però al final el VAR, el videoarbitratge, qui ho hauria de dir, no?, el Bernabéu, ens va acabar doncs decantant aquest puntet.
Bueno, imagina't, ara que fas aquest apunt, que m'agrada que me'l facis, el videoarbitratge pitant una cosa en contra del Madrid al Bernabéu, lo nunca visto, podríem dir, i la reacció posterior de tota la cúpula madridista de la planta noble amb Butragueño dient que havia estat un arbitratge molt estrany, del propi Carlo Ancelotti, que sempre té aquesta flema, no?, i aquesta elegància, ahir d'alguna manera la va perdre una mica dient que, bueno, que no era penal, quan jo crec que les imatges són prou clares, no, Arnau?
Sí, què us haig de dir, no? Madrid, el senyorial, no? Madrid ahir va perdre dos punts, contra un equip que en teoria ha de ser un equip per lluitar per la permanència. Aquí va sortir tota la caverna mediàtica, començant per el tuit d'Ascensió,
amb
i tot, continuant pels diaris, no? Hi ha sensacionalistes, ja estem acostumats, amb el Marca, amb el diari AS. I vaja, aquí va anar ja una llau de missatges cap a Gazzaniga, també, el porter, per aquella acció, recordem, que tenia la pilota atrapada, una acció que, coses del destí, també li ha passat al Girona fa una setmana, i va sortir, en aquell cas, creu, en aquest cop cara. Per tant, el videoarbitratge i el VAR i l'àrbitre en general van estar bé, van estar molt correctes, i el que passa, nois, és que ahir el Madrid va perdre dos punts, per això s'està parlant de l'àrbitre.
Clar.
Si hagués sigut un 2-1, doncs en el cas, ara mateix estaríem tots calladets i assumint una setmana més que el Madrid ha guanyat.
Una de les coses que ha transcendit és la xerrada prèvia de l'entrenador del Girona, Mitchell, als seus jugadors. Sembla ser que té un especial potencial dialèctic, una xerrada que es pot recuperar a moltes webs i a xarxes socials, bueno, una part com a mínim. Què ens pots destacar d'aquesta vessant motivacional que té el Mitchell?
He tingut el plaer, i tinc el plaer de treballar a prop de Mitchell, ja sigui en les rodes de premsa, ja sigui després dels partits, en la zona mixta, i és així. Mitchell és una persona transparent, que vol aprendre, que es vol empapar a tothom, i això ho transmet, vol transmetre aquesta fam de voler triomfar, no?, aquí, que per ell triomfar és calar la gent, ser estimat, i a sobre, doncs, si ho pots compaginar amb els guanyant partits, ja, amb títols no, perquè el Girona és un club molt, molt, molt petit, no?, per guanyar títols, però amb efemèrides, no?, com és pujar a primera o com és fer el màxim de punts a primera divisió, ell està encantat. I ahir ho vam veure, no?, a l'inici d'aquesta xerrada, parlant d'història, involucrant els jugadors nous, perquè molts jugadors són nous aquest any, amb aquesta història del Girona potenciada, no? Té 92 anys, però el Girona és un club que ha passat molta gent, jugadors molt de renom. Per tant, això va voler transmetre als seus jugadors a hores prèvies abans del partit del Bernabéu, com es pot preveure d'un partit molt, molt important pels propis jugadors.
12 punts té el Girona, aquestes alçades de temporada. Com valores el moment de la trajectòria de l'equip? Tu creus que es patirà? Perquè, clar, està a un punt del descens, realment. Amb tot aquest que estem comentant, amb la personalitat, amb el bon joc, segurament amb la inexperiència també, creus que serà una lliga de patir molt o que estarem en una posició més còmoda?
Jo baixaré un esglaó, No és patir, sinó que estarem amb tensió fins al mes de maig, evidentment, perquè és un equip dissenyat per salvar-se, no és ni de bon tros de les pitjors tres plantilles, jo posaria la categoria com de les 10 millors, però l'equip, evidentment, hi ha molts jugadors nous que s'han d'adaptar, hi ha aquesta aturada pel Mundial, i això és el que jo vull veure, no?, com arriba aquest equip d'aquí dues setmanes, si pot dir, vale, estic a mitja taula tranquil o estic immers totalment en el descens. Llavors, tindran molts mesos per pensar i per reflexionar, però jo estic segur que aquest Girona salvarà i amb tensió fins al final, però sense patir. És a dir, es pot salvar perfectament i esperem no haver de recordar aquesta trucada, però a la jornada 35, 34, jo sóc optimista en aquest sentit.
Arnau Madrià, periodista de l'Esportiu, que segueix l'actualitat de l'equip gironí, que ens ha ajudat a reflexionar i a mirar més profundament el que va fer ahir, aquesta petita gesta o gran gesta del Girona empatant al Bernabéu i traient un punt de l'estadi madridista. Arnau, mil gràcies i felicitats per la part que et toca.
A vosaltres, bon programa, Que vagi bé, us escolto.
Nou minuts, espera que arribarem ara, 3, 2, 9 minuts que passen de dos quarts de 9 de la vesprada de la Castanyada. A mi m'agrada molt quan passen aquestes coses i ara entra una persona a l'estudi, jo no tinc guió i no sé què m'explicarà. Lo que sí que sé és que Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Va entrar divendres passat, eufòrica, contentíssima, feliç, d'abandonar la seva segona família, que és Camins, per marxar lluny d'aquí. T'espero lluny d'aquí. I ella ens esperava a Mestalla.
Sí.
Que bé, vas anar a
Mestalla.
Des
del divendres, El partit era el dissabte a les 9.
I
jo el divendres
arribar,
jo ja estava a Mestalla. Estaves
a la porta.
Menjant pipes.
Com si fossis a un concert de Pablo Alborán, no? Fent un dia de cua.
Fent cua.
Molt bé. I què tal l'experiència, Carla? Contenta?
Molt bé, molt interessant.
És maca la gent de València,
És maquíssima. No, fora broma. La gent de València és maca.
Jo no dic de broma.
Què passa? Que dins els estadis de futbol es genera...
Treu el pitjor la gent,
Sí.
De si mateix.
Sí. I a Mestalla es nota molt aquesta...
Es nota molt aquest desemmascarament
Sí.
De la persona.
Sí. Anem allà
Bueno,
a destensar-nos i es notava molt.
El que calgui, la gent té aquestes costums, escolta. Bueno, no, històricament s'ha fet així. I és el que Mestalla, jo no he estat mai, però té aquesta fama.
Però molt, molt xulo i molt interessant.
Sí? Com us veu l'equip de Xavi Hernández, el nostre amic Xavi Hernández?
Jo, personalment...
Ell
diu que està en procés. Sí, està molt en procés.
Què ha de dir?
He de dir que en defensa el Barça li falta millorar molt.
En defensa,
Sí.
Molt bé.
Jo vaig veure errades... Que grotesques, jo les hagués fet millor.
Tu dius, jo això ho faria millor. I vull demanar-te per un nom propi que tothom tenim al cap, que és Dembélé, el Dembo. Molt bé Dembélé, no?, sobre el camp. Bones decisions.
Jo he de dir que, igual que tot Mestalla va treure el pitjor de si mateix, jo també ho vaig fer.
Amb Dembélé, justament, no?
Com jo també
estava
allà. Et va
inspirar Dembélé.
Clar, també l'estadi també em va fer treure el pitjor de mi, i tot també gràcies a algunes accions de Dembélé que jo no en tenia. I com estava molt a prop, li deia, tio, què fots?
I no et feia cas,
evidentment. No em feia cas.
El demo.
No em feia cas. Però una cosa que em va sorprendre molt de la meva experiència a Mestalla és l'ambient que genera també entorn la música. Perquè ara escoltarem un àudio un moment, perquè a part vull fer un incís, que era que jo estava com intentant gravar una crònica, llavors ara se sentirà com una mica l'ambient que hi havia abans d'entrar a l'estadi i se sent a mi cridar.
M'encanta.
Aquesta és ara, Carla, ja el pots posar, però que sapigueu.
Carla Buigas en estat pur.
Estem a les portes de Mestalla.
Ole. Aquesta és la banda, és famosa la banda de Mestalla.
No, però és que és...
Ens trobem això. Aquesta banda.
Sí. Això és que, sí, aquí jo cridant perquè hi havia realment molta gent, però em va fer molta gràcia perquè hi havia aquesta banda i sempre és una banda d'un poble diferent.
Ah, això no ho sabia.
I van allà i llavors toquen durant el partit.
Paquito el Chocolatero?
Llavors, poden tocar-lo. No el van tocar en aquest partit, però aleshores és molt interessant.
Jo pensava que portaries àudios perquè, a veure, informem Catalunya. Tu ens vas enviar àudios de forma interna, privada, als nostres chats, dient Robert! A Robert Lewandowski, tu el tuteges, perquè tens una relació estreta. Robert, unes paraules per a Rafa Sanahuja de Camins. I no et va dir res.
No em va dir res, jo crec que no em va sentir.
Hem de tancar una entrevista amb Robert Lewandowski, serà fàcil, Ferran, perquè està tot arreu.
Jo crec que no em va sentir, però en els seus ulls jo veia una mica de desig de conèixer el Rafa Sanahuja de Camins.
És mutu.
Jo l'hi vaig veure. Jo vull que ho sàpigues, jo t'ho transmeto. Jo que he estat més a prop d'ell, t'ho transmeto.
Mira, doncs em fas molt feliç. Vindrà segurament aquest estudi Robert Lewandowski, serà fàcil. Alguna cosa que vulguis destacar més, Carla?
Això, i que sí que és cert que l'afició del València...
Sí.
El que és animar...
A tope.
Animen a tope de tope. Sí que els culers amb això som una mica discrets.
Ara tenim la grada d'animació aquella artificial que va fent tot el partit.
I una cosa que també vull comentar que em va cridar molt l'atenció és que a la mitja part del partit hi havia masses estímuls i jo vull fer una crida a la Lliga de que no es facin tantes coses alhora, perquè hi havia una persona fent un concurs de marcar gol, primer des del punt de penal, després fora de l'àrea, després mentre la banda feia una volta a l'estadi, mentre els jugadors del València estaven escalfant i mentre estaven encesos els aspersors.
Masses estímuls,
també gent anant al lavabo, gent anant a comprar entrepans, aleshores jo faig aquesta crida de si pot ser una miqueta més, com hi ha el futbol, quan està el joc en viu ja també et puja com l'atenció... De dir, ai, doncs que fer-ho més relaxat al descans.
Per acabar, una pregunta. A la mitja part la gent seguia insultant o va parar a la mitja part?
Jo no ho vaig sentir. Jo sí que insultava el Dembélé. Jo insultava.
Carla Buigas, moltes gràcies per la complicitat i les teves cròniques. Pausa i fem un canvi de terç típic de la Macedònia.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Camins. El presentador porta un mes parlant amb la història de les torrijas.
Bueno, de croquetes, de morro...
De pijames, també has parlat.
Tens raó.
Sí, clar, jo ja ho sé que tinc raó. No t'ho diria, Rafa.
El magazín de la vesprada.
Jo no vull torrijas, jo vull el pollastre al cava.
I dale.
A Ràdio Estel.
Joan Pallarès, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Joan Pallarès, amic de la casa, enorme amic de la casa, historiador, el podeu escoltar amb Miquel Mercadal, col·laborant amb ell al Trotamundos, també al seu podcast El Momenti de la Canción Italiana, un clàssic de la casa, l'ha convertit en podcast. Gràcies per entrar un minut als camins per parlar-nos de la dualitat d'aquesta nit, Joan, perquè, a veure, tenim Castanyada i tenim Halloween, i volem saber amb tu una mica l'origen de les dues festes. Comencem per la Castanyada?
Pues sí, comencem per la Castanyada.
Vinga, endavant, escoltem.
Podem anar pels segles ancestrals, però mira, autènticament, mira, d'entrada el castanyer és un arbre intrusiu a la península. El van portar els romans, i no per fer castanyes, sinó per fer llenya. Però quan comença la Castanyada en si, és el segle XVIII, a finals del segle XVIII. Uh-huh. És a dir, que té una tradició que té uns 250 anys. I que sí, ho podem fer com a rememoració de banquets funeraris, etcètera, etcètera, al voltant de la festa de 12 anys, però realment, bé, és una festa completament nova i a més, els panellets molt més moderns. Els panellets tenen tot plegat 150 anys i abans es rifaven, no ni tan sols es compraven, sinó que era com una espècie de rifa de riu. I el Halloween, doncs mira, jo el Halloween aquesta tarda m'hi he estat dedicant a buscar hemeroteques, marcadors d'hemeroteques, dels principals diaris de la península, i vist que les primeres... Es parla del Halloween als anys 40 i als anys 30, però com m'ho explicant, que és una festa que es fa a l'estranger, etc etc. Quan comença, jo diria que el naixement del Halloween és el 1979, quan hi ha una pel·lícula, crec que era d'en John Carpenter,
sí,
que es deia La noche de Halloween.
Sí.
I d'això se'n van fer 4 o 5 versions, és a dir, hi havia el Halloween 4, i no sé si se'n van fer més, però va ser un clàssic d'aquells de terror, no? Com Psicosis i com aquestes altres pel·lícules. I a partir de llavors comença a fer-se aquestes pel·lícules, però realment quan comences a trobar festes de Halloween anunciades als diaris, que es fa una festa de Halloween, és a partir dels 90.
Uh-huh. O sigui que al final...
És completament moderna.
Al final el tema de Halloween, bueno, sí, sí, efectivament és molt modern, i al final tu creus que l'origen són aquestes pel·lícules?
La importació és com tot el que ens porten els americans, que ve a través de Hollywood, que financen aquestes pel·lícules, doncs per un motiu comercial, per un motiu polític, per instaurar la vida americana, i el mateix doncs, que les pel·lícules de l'Oest, és el gran motor de propaganda, Hollywood, el gran motor de propaganda americana, per instaurar-se el sistema de vida, però després fent-se creure que l'oli de girassol és millor que l'oliva.
Escolta, m'agrada molt aquest apunt, perquè, mira, no se m'havia passat pel cap, no sabia exactament com s'havia exportat la festa, i un altre comentari ja per acomiadar-te. Clar, Macri, tu fixa't com estem, Joan, fixa't com estem. Tu em deies que al principi els panellets es sortejaven, o sigui, aquí es feia com un sorteig, i ara estan a 60 euros el quilo. O sigui...
No, perdona, a 10.000 pessetes, jo és que encara en compto un pesset.
A 10.000 pessetes?
10.000 pessetes el quilo, eh?
O sigui, a 10.000 pessetes, jo no sé aquí l'equivalència com és en euros, però 10.000
pessetes... 10.000 pessetes, 60 euros són 10.000 pessetes.
Sí, exactament, 60 euros són 10.000 pessetes.
Sí, sí, sí.
Vale, doncs imagina't, abans es regalaven i ara t'has de deixar, no sé, has de demanar un crèdit per comprar-te 4 o 5 panelles des de pinyons, que són una mica els més...
El panecrèdit.
Perquè a tu, perdona, ja, amb un sí o un no, més o menys, tu ets a favor dels panellets o en contra?
Aviam, jo sóc a favor de tota la tradició. Ara, vull dir, d'aquests preus, no. Evidentment, em menjaré un, em menjaré dos, i evidentment, potser també n'hi ha, a més de 60 euros, potser n'hi ha a 40 o a 30.
Exactament. Joan Pallarès... Ui, Joan...
Pallarès.
Joan Pallarès. És que m'ha sortit Joan Panellet. I anava a dir Joan Panellet, no.
No comencis amb Buscatell abans d'hora.
Joan Pallarès, moltes gràcies per estar. Nosaltres hi fet aquest apunt històric que m'ha agradat molt, i aquest moment que li ha agradat molt al Ferran, que s'està descollonant allà a la cabina quan m'he confós de com.
I recorda que en les castanyes i els boniatos i els panellets també hi ha el moscatell, eh?
Home, això és important. El moscatell aquí no ens oblidem. Tot el que sigui completar amb una miqueta d'alcohol, la banda de camins està a favor. Joan, moltes gràcies per estar amb nosaltres i passa bona nit.
Una abraçada, bona castanyada.
Castanyada contra Halloween. Viatgem ara cap a la millor terreta del món, Terres Valencianes, terres castelloneres, castellonenques, fins a la noble vila de Vinaròs. A Vinaròs no es decanten cap a Halloween o cap a la castanyada, sinó que han decidit fusionar les dues festes. Per tant, s'ha viscut des de dissabte una intensa jornada d'actes inclosos a la programació d'ànimes, que fusiona esdeveniments tradicionals i modernitat, també. Marc Albella és l'impulsor d'aquestes ànimes, d'aquesta festa fusió, on tradició i modernitat es donen la mà. Marc, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Mira, fa molta il·lusió saludar a una persona de Vinaròs. Jo sóc de Castelló, eh? Una cosa que normalment no mai dic en antena, és broma, ho dic constantment, però em fa gràcia tenir una conversa amb una persona de Vinaròs. I, bueno, amb aquesta iniciativa, la d'Ànimes, com va començar aquesta idea de fusionar les dues festes, castanyada i Halloween, Marc?
Bueno, la veritat és que aquesta idea naix al voltant del 2017. Evidentment, vivim una situació on les noves costums sembla que es van menjant el terreny a la majoria de les velles costums o les tradicions que tenim aquí més arraigades, i naix d'alguna manera per tal d'intentar que la gent, sobretot els més menuts, coneguen els orígens d'aquesta festivitat de Tots Sants, però també entenguen que l'origen de la festivitat de Tots Sants i Halloween no estan tan apartades com la gent es pensa, ja que històricament hi ha moltes qüestions que estan molt relacionades entre les dues festes, la més, podríem dir, catòlica per la qüestió més de la cultura catòlica i la més anglosaxona, que és, diríem, el Halloween.
Per tant, des de 2017 porteu en marxa, doncs, aquesta iniciativa per Tots Sants, per aquestes dates sempre ho poseu en marxa. I la gent, com ha estat la recepció per part del poble, de la gent, de les persones? Ho accepten bé? Perquè sempre hi ha una mica de polèmica, no? El Team Halloween, el Team Castanyada. Com ho viu la gent de Vinaròs?
La veritat és que la convivència és molt bona, perquè durant aquests dies, per exemple, pots trobar pel matí una rua d'alguna acadèmia de ball amb xiquets i xiquetes que van vestits de castanyeres,
sí.
Per exemple, de castanyers, però al cap d'unes hores pots trobar-te en una altra rua, en una altra acadèmia de ball, que van, per exemple, vestits amb personatges una mica més terrorífics. Vull dir que això no hi ha cap tipus de problema. De fet, hi ha algunes de les activitats que organitzem, que són una mica més culturals i històriques. En fem una al cementiri, al cementiri de Vinaròs, a la nit, en més espelmes, per exemple, per a un públic més adult, on parlem, per exemple, de figures representatives o personatges històrics que Vinaròs van destacar i que, per exemple, estan enterrats al cementiri de Vinaròs. Parlem, per exemple, d'alguns panteons que tenen un significat artístic molt important i que, per exemple, un d'ells l'any 2018 va ser el segon classificat com a millor monument funerari d'Espanya. Vull dir que hi ha moltes activitats al voltant d'aquesta qüestió del més enllà, que moltes vegades toquen, ja et dic, la qüestió més anglosaxona de Halloween i altres una mica més, podríem dir, més locals, com la castanyada.
De fet, mira, aquesta activitat que tu esmentaves ara, aquesta visita al cementeri de Vinaròs, m'havia cridat molt l'atenció. Tinc el programa aquí davant meu de tot el que heu fet, que són moltíssimes coses, i hi ha una barreja molt interessant, no?, de cultura, de festa popular, etc. I vau fer divendres, dia 18, el cementeri de Vinaròs a la llum de la lluna. És un passeig històric guiat a càrrec de l'Associació Cultural d'Amics de Vinaròs, i que, bueno, a mi em sembla una idea molt... Bueno, és que és veritat, perquè aquí jo crec que és l'activitat que barreja perfectament els dos conceptes, no? El concepte més anglosaxó que deies tu, del Halloween una mica més dels morts, dels fantasmes, i també aquest record cristià catòlic i tota la simbologia que té el cementiri.
Efectivament, de fet, aquestes són les activitats que més acceptació té. Vull dir, en algunes de les edicions que hem fet hem hagut de doblar, inclús sessió, hem hagut de fer grups de 60 i de 70 pràcticament tancats, perquè era moltíssima la gent la que volia vindre. Moltes vegades associem el món del cementeri, el món de la visita als nostres familiars o amics, en un món una mica més reservat, una qüestió molt més interior de cadascú, i és un tema que moltes vegades no s'expressa o no s'acaba de verbalitzar. De fet, anar al cementiri per la nit en companyia d'una persona que entén sobre qüestions històriques i culturals, sobre el significat de la mort, el significat històric del que trobarem allí, i dona un altre punt de vista. Efectivament, anar a la millor durant aquests dies o la vigília, per exemple, el dia 31 de Tots Sants al cementiri, per a mi té una esperança, possiblement li donen encara més emoció, però és moltíssimes les persones, són moltíssimes en aquest cas les persones que en acabar la visita se'n donen compte de que al cementiri hi ha una història i un patrimoni artístic, històric i cultural espectacular, que moltes vegades no es posa de manifest o no es valora per aquesta qüestió més cultural de que és un terreny possiblement vedat a segons quines qüestions, quan no és així.
Totalment, a mi em sembla una idea molt, molt interessant i molt curiosa. Dius que probablement és de les activitats més acceptades, però quines destacaries, a més d'aquesta de la visita al cementeri de Vinaròs nocturna i cultural també? A part d'aquesta que crida molt l'atenció, què més podries destacar? Que del programa, que és el que més la gent s'apunta, més o menys, una mica també l'estrella de tot el que proposeu?
A nivell de publicador podríem dir que aquesta és de les activitats que més triomfa, la de la visita en les espelmes. A nivell de públic familiar, les rues que tenim dels carrers de Vinaròs són espectaculars, els centenars de pares, mares i xiquets que surten a disfrutar, per exemple, amb les rues. També una altra activitat per a públic infantil que agrada molt tots els anys, que és un taller per a saber fer panellets. Oh. Tornem aquí a la part més tradicional del territori, no? Vull dir, és una qüestió que intentem que no se pergui. Vam fer una mica d'explicació de com sorgeixen els panellets o la història una mica dels panellets. Són algunes, possiblement, les tres activitats que més interès desperten, tant entre públic adult com públic familiar com públic infantil.
Mira, ara estava pensant, no sé què n'opines, perquè clar, sí que és cert que hi ha molta gent que té aquesta contraposició, o a mínim aquí a la ràdio ho detectem, i segurament en el nostre dia a dia també, aquesta contraposició entre Halloween i Castanyada, no? Hi ha com dos bàndols, com dos equips. Creus que el millor acceptar que Halloween està aquí i incluir-lo com heu fet vosaltres és el camí, no? És a dir, bueno, està aquí, doncs aprofitem-lo i busquem els punts en comú.
És que anem a veure, aquestes dues festivitats tenen punts en comú. A l'època més pagana, els celtes ja celebraven el canvi de l'època de la llum a la foscor, que més o menys seria aquesta època. Durant l'època més catòlica, on la religió té molt més pes, diguéssim que hi ha una apropiació respecte a aquesta festa més pagana i passa a celebrar-se el que és la festivitat en honor a tots els morts o els doncs, estimats que en un moment determinat van marxar. En la cultura anglosaxona, s'anomena aquesta festivitat antigament l'All Hallows Eve, que seria la prèvia, diguéssim, la festivitat de Tots Sants, que finalment s'acaba abreviant com a Halloween, i són precisament els immigrants irlandesos que viatgen als Estats Units en un moment determinat que exporten aquestes costums de les carabasses que antigament es posaven a la porta de les cases per ambientar els esperits. Vull dir que la part aquesta dels esperits i de les persones que en un moment determinat marxen sempre ha estat present en les dues festivitats, cadascuna des d'un punt de vista cultural diferent, però al final veuen de la mateixa font, pràcticament.
Doncs el Marc Albella treballa a l'Ajuntament de Vinaròs i és l'impulsor d'aquesta iniciativa tan curiosa que ens ha cridat l'atenció i que hem volgut donar-vos a conèixer, amics oients. És aquesta iniciativa Ànimes, on tradició i modernitat es donen la mà, perquè com ens explicava el propi Marc Albella, hi ha molts punts en comú que cal valorar i que es poden donar la mà sense cap problema. Marc, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Vinga, nosaltres que seguim. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, en aquest cas amb sabor a divendres, amb un home que no necessita cap disfressa per anar de fantasma, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, la persona que ens dona la vida virtual, es diu Maria José Mendoza, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, les vies de soia al muntatge musical. De seguida, butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dimecres. 9 dilluns us espera. I per el directe que acabeu de passar una bona nit, bona castanyada, bona festa de Tots Sants. Nosaltres que deixem aquí, però dimecres, si TEAC no ens envia uns panellets enverinats, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos.